Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros, i està oberta als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Jordi Fortià.
La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius de la convocatòria.
No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és l'adaptació al canvi climàtic.
En marxa a aquesta hora una nova reunió entre sindicats i educació per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu.
La trobada es fa el dia abans d'una vaga convocada a tot Catalunya i just el dia que el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals per al curs vinent.
El jutge accepta ajornar la declaració de Zapatero pel cas Plus Ultra, que serà el 17 i 18 de juny.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pressiona el PNB per fer una moció de censura contra Pedro Sánchez i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School.
Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Christian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
I en esport, Janire Gallut, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González.
El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027 després d'assolir la permanència. Monchi ha afirmat que confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau i pendents també del Badalona Women, que rep el Real Madrid des de les 7. Les badalonines de moment empaten a 0 al minut 2 de partit i amb la salvació assolida ja fa jornades volen trencar una ratxa de 4 partits sense guanyar.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. No han canviat gens ni mica les coses des de fa ja un parell o tres de dies i, per tant, la situació continua sent completament estancada, molt assolellada i de moltes hores de calor. De fet, avui no ha afluixat ni gota el mercuri i encara en aquests moments l'ambient és molt càlid per les dates. Tornem a fregar encara en aquesta hora els 33-34 graus a les comarques de Ponent. Molta sensació de calor, ja diem, des de mig matí ja. Un sol com una picunadora. I aquestes temperatures elevades que també continuaran amb vista a demà i, de fet, els propers dies. Compte perquè demà dimecres encara fa... Durant la tarda, a l'interior gironí, a les comarques de Ponent i al prelitoral barceloní, fregarem els 35 graus i ja al matí despertarà molt suau. De núvols importants poquets i només durant la tarda alguna gotellada molt dispersa al Pirineu lleidatà. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Calor per dies, vaja. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Dali. Doncs parlem d'alguns problemes en aquesta xarxa viària, sobretot àrea metropolitana i sobretot a l'extrem nord de Barcelona. Teníem un vehicle avariat just al inici de la ronda litoral en sentit Llobregat, al tram del Bon Pastor. Ha provocat aturades fins al nus de la Trinitat i encara van força carregades les dues principals autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona, a la C58, amb lentitud, aturades 5-6 quilòmetres, gairebé entre Ripollet i aquest nus de la Trinitat, però també l'autopista C33, amb retencions de 4-5 quilòmetres entre Montcada i Reixac, i aquest enllaç amb les rondes de Barcelona. A banda, la C31 encara va un pèl lenta a l'altura de Badalona, en sentit Barcelona, són restes d'un accident ja resolt. Aquesta zona hauria d'anar millorant molt ràpidament. I avui també destaquen aturades importants de gairebé 4 quilòmetres a la C60, al tram d'Argentona i en sentit Mataró. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre. Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està oberta als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte.
Els ajuntaments poden presentar sol·licituds del 6 al 17 de juliol. Avui també l'executiu ha obert una convocatòria de 540 places a secretaris i interventors per als ajuntaments.
Una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. Mont Carvajal.
La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Panec ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
L'aprovació d'aquesta convocatòria ha estat molt ben rebuda, de fet, pel món municipalista, que veu com els seus consistoris podran gaudir d'una estabilitat d'unes places que en molts casos era inexistent. Els pobles petits són especialment necessàries. 2 de cada 3 no en disposen. Mataró Ràdio, Judit Peñaranda.
Una oferta històrica que ja va anunciar el conseller de la presidència, Albert Dalmau, i que ha de servir per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que molt sovint no disposen d'aquests càrrecs. L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
La manca de secretaris, d'interventors, genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar a terme tots els projectes que els agradaria. Els serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples que per un ajuntament petit que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers, els projectes urbanístics, ara que se'n parla també tant de les urbanitzacions.
Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants. Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bota diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors, a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
I encara en clau política, Junts per Catalunya i la CUP registraran una esmena a la totalitat als pressupostos del 2026.
La CUP ho justifica perquè diu no vol gestionar la resignació i des de Junts la presidenta de la formació al Parlament, Mònica Sales, assegura que són els pressupostos d'un govern en fallida.
Hem comprovat que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat dels pressupostos és també una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries, atès que el partit està en plena anàlisi del document.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En marxa a aquesta hora una nova reunió entre sindicats i educació per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu.
La trobada es fa el dia abans d'una vaga convocada a tot Catalunya i just el dia que el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals per al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada.
De seguida anirem cap al Departament d'Educació per saber-ne l'última hora d'aquesta reunió. Allà hi tenim un equip d'Esplugues Televisió. Va abans, però, tot plegat arriba en una nova jornada de vaga, avui per part de l'alumnat. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet una mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el seu suport al col·lectiu en el conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. Maite Polo.
Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
Exigim que les conselleries d'Educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora. I no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
Gràcies, Maite. I ara sí, estem en condicions d'anar cap al Departament d'Educació per saber aquesta última hora sobre la reunió que mantenen Educació i sindicats. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs tot just fa breus moments que els sindicats han sortit a fer una pausa després de les seves negociacions per cinquena vegada, cinquena reunió amb la conselleria, i han sortit a explicar-nos que els veuen al govern més receptiu, més obert per poder parlar d'aquells punts que els interessa, i concretament avui han pogut parlar de poder aprovar el fet que el complement específic que li pertoca a la Generalitat passi a ser a 3 anys, s'escurci, i no 4 anys com s'havia aprovat anteriorment, i també s'ha parlat de poder aprovar un nou complement i que aquest sigui lineal, és a dir, que arribi a tothom, a tots els sectors i no sigui singular, i que aquest contempla incrementar uns 35 euros mensuals als salaris dels docents. Amb tot plegat, amb tots dos complements, suposaria incrementar en 330 euros aproximats en 3 anys els salaris dels docents, un calendari però que diuen que encara s'ha de valorar. Just ara han tornat a entrar per reunir-se amb la consellera i veure si poden arribar a punts més específics, i és que recordem també que justament avui el Consell Executiu aprovava 1.800 noves places, una xifra que queda lluny de la seva proposta, de la proposta dels sindicats, que té previst i necessita, reclama, segons expliquen, unes 6.400 noves places. Continuarem pendents d'aquestes negociacions.
Moltíssimes gràcies, Andrea. I tot plegat el primer dia de vaga també de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat vaga indefinida per reclamar millores en les condicions laborals i reestructurar els equips que en algunes ocasions denuncien els treballadors arriben a fer jornades partides d'11 hores.
La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja les condicions laborals a la plantilla. Les biblioteques s'han convertit en espais on també es donen conflictes de convivència.
Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut, i de vegades se'ns toca també doncs assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos. Faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques de Barcelona.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero el 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que dilluns es va aixecar parcialment.
Una petició que s'ha fet després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses tingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja havien avançat que, en cas d'ajornament, demanarien mesures cautelars, com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant el jutjat.
Doncs el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el PNB per fer una moció de censura contra el president espanyol Pedro Sánchez i ha instat els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
També en clau judicial, el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president Pedro Sánchez, Begoña Gómez, per al 9 de juny i dona per conclosa la instrucció.
L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit tant a Gómez com als altres dos acusats, la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia y es, bueno, pues evidentemente el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
En plana policial, els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana, tot plegat en el marc d'un macrooperatiu policial contra el tràfic de drogues, iniciat a primera hora del matí a una dotzena de localitats gironines. També s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora, a Girona, i també a altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és, almenys, en dos pisos del barri de Font de la Pòvora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pólvora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Saurrà, Quart i Sal.
Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra el van detenir la setmana passada per declarar davant la jutgessa. Va sortir en llibertat provisional després de pagar una fiança d'1 milió d'euros.
I en successos, mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
Els fets van passar ahir a 8:45 a la localitat Baix Empordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya, un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb contingut sexual. Jordi Casino.
La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial, establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la intel·ligència artificial.
Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
I Barcelona tancarà l'any amb tres línies més de bus express, dues a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 fins a zona universitària. Carina Bebé.
Un any després de la posada en marxa de la tercera línia de bus express que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb el Paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona aposta per incrementar aquesta mena de transport públic de busos ràpids amb poques parades, amb l'objectiu que serveixi com a al·licient per deixar el cotxe. Les novetats inclouen crear dues d'aquestes línies a la Meridiana i una altra que connecti la Marina del Prat Vermell amb el centre de la ciutat a través del Morrot. A més, al setembre es preveu portar la línia X1 que connecta Glòries amb Francesc Macià fins a la zona universitària per la Diagonal. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
Són millores que crec que estan trobant la millor resposta possible en els usuaris, que és un creixement de les validacions i això vol dir que és una molt bona resposta a les necessitats de transport públic, com dic, que ens fan veure que aquesta és una aposta d'èxit per la ciutat de Barcelona i amb mirada també metropolitana.
Pel que fa als busos interurbans, es preveu que en els propers mesos s'endrecin les parades de la Diagonal perquè siguin més confortables i gestionin millor les cues de passatgers.
En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School, BAS. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany, la mostra de treballs estarà oberta al públic de manera gratuïta dins del Festival Grec, David Navarro.
El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país, l'SCAC, l'Institut del Teatre i l'SMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de dues setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat com la Fabra i Coats, el convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
I Torelló ja està a punt per la 29a edició del Festus, al Festival d'Arts al Carrer, al 9FM, Guillem Rico.
Una cadira feta amb barres de pa col·locada en diferents carrers i places on tindran lloc els espectacles és la imatge de la 29a edició del Festus de Torelló que comença dijous i s'allargarà fins dissabte a la nit. I amb l'afirmació dels organitzadors que la cultura és tan necessària com el pa, aquest any han volgut que el Festus giri al voltant d'un concepte, el de comunitat, que encaixa plenament amb els orígens del festival. En parlen la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Torelló, Elisenda Corrius, i l'alcalde Marçal Ortuño.
Anant a l'arrel més de la comunitat, posar la cultura al carrer ja fa que ens relacionem de manera diferent i, per tant, només per el simple fet de posar la cultura i posar aquestes propostes més arriesgades, més transgressadores o amb aquests llenguatges diferents, ja fèiem comunitat, no?
Tot i haver passat aquestes 29 edicions, continua mantenint viu l'esperit pel que es va dissenyar el Festus, no? Pel que es va pensar aquestes propostes d'art, de propostes artístiques contemporànies que ens facin pensar una mica, que ens provoquin una mica i que ens interpel·lin.
El 29è Festus planteja una trentena de propostes de teatre, dansa, música i arts visuals pel centre de Torelló.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
Bona tarda. L'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo, que té contracte en vigor fins al 2027, després d'assolir la permanència. El mateix Monchi confia en l'actual tècnic blanc i blau.
Él sabe que la confianza era absoluta. Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día, en estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir seguir construyendo ese español que creo que todos deseamos.
A la primera divisió femenina, Alexia Putella s'acomiadarà demà de la seva afició en el darrer partit que jugui amb la samarreta del Barça, el Johan Cruyff. A l'espera que se'n faci oficial l'adeu, avui el tècnic Pere Romeu ha recordat que es tracta d'una llegenda del Barça i del futbol femení.
És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
Encara a la Lliga F, en joc el Badalona Women Real Madrid. Al minut 23, les badalonines empaten a 0. Amb la salvació assolida ja fa jornades, les badalonines esperen trencar amb la ratxa de 4 partits seguits sense conèixer la victòria. I encara en futbol, aquest dimarts, el Consell de Ministres del Govern espanyol ha aprovat la sol·licitud de la Federació Espanyola perquè el Camp Nou opti a ser la seu de la final de la Lliga de Campions del 2029. I avui es disputen el tercer i definitiu partit de les 3 eliminatòries dels quarts de final de l'hoquei Lliga Masculina. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
El Noia Freixenet es juga avui al Palau Blaugrana a partir de 8:45 del vespre a la classificació a les semifinals de l'Hockey Lliga en el tercer i definitiu partit contra el Barça. Després d'empatar l'eliminatòria amb una contundent victòria a l'Ateneu per 6-3, l'equip cavista buscarà sorprendre el vigent campió en una pista sempre exigent. El Noia arriba al duel amb confiança després de recuperar la seva millor versió davant l'afició i amb l'ambició de continua vius en la lluita pel títol. Carlos Cortijo es l'entrenador del Noia Freixenet.
Desde aquí sí me gustaría hacer un llamamiento a la afición. Antes he dicho en la despedida que me recordaba el desplazamiento a Matosiño. No sé si podremos llegar a este nivel de euforia o necesitamos. Necesitamos a toda la afición. ¿Y por qué no soñar? ¿Por qué no soñar? Estamos en disposición de poder hacer algo grande.
Per la seva banda, el Barça intentarà fer valer el factor pista en una nit també marcada pels actes de comiat de Pablo Álvarez i Sergi Fernández.
Doncs a partir de 8:45, Calafell, Reus, Igualada, Voltregà i Barça-Noia.
Gràcies, Janire. Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Tots els marroquins roben.
Ens treuen treball.
Com a trans, et veuen com un monstre.
El propietari no vol jugar a una persona gitana.
Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
Una soledat, la gent gran.
Són gent que roben.
Paràsit, marimatxo.
Estic sol.
Puto mono. Ve a menjar plàtans.
Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
Avui va del meu kit de supervivència creativa. Segur que quan surts a casa mires a portar a sobre el mòbil, les claus, els auriculars. Jo també. I a més, intento no sortir mai sense el meu kit de supervivència creativa. Sí, sí, ara t'ho explico. Porto sempre un estoig petit i pràctic, amb tot el que em serveix quan necessito una empenta d'inspiració. Perquè ja se sap, la inspiració no té horaris. I quan arriba, més val estar preparada. A dins hi porto 4 coses molt meves. Una llibreta, uns rotuladors i un llapis. Que em venen bé per deixar córrer les idees sense filtres. Hi ha dies que només hi faig gargots, o escric paraules sense sentit. Però mira, d'això també en surten connexions noves. També porto un petit rellotge de sorra. El faig servir quan necessito posar límit al caos. El giro i observo com cau la sorra. I em dono aquests minuts per parar, respirar o escriure una idea concreta. També hi tinc una pedra, rodoneta i suau. Me la vaig trobar un dia caminant per la platja. i em recorda que les coses necessiten temps per agafar forma. Fins i tot, les idees més aspres, si les treballes, poden acabar polides. I potser el més simbòlic que porto són tres cordons. Un de daurat, un de vermell i un de verd. Cada color representa un àmbit o repte que tinc entre mans. Quan prenc una decisió o vull comprometre'm amb una idea, hi faig un nus. No és només un cordó, és un recordatori. I quan aconsegueixo l'objectiu, desfaig el nus. Com si fos un petit ritual de compromís amb mi mateixa. Aquest estoig m'acompanya a tot arreu. A vegades no el faig servir. Però només saber que el porto a sobre ja em recorda que la creativitat és com una amiga i que pot aparèixer en qualsevol moment. Així que avui et proposo fer el teu kit de supervivència creatiu. Quins tresors hi guardaries per encendre la llum creativa?
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està obert als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Jordi Fortià.
La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius de la convocatòria.
No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component en els projectes que es presentin de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és l'adaptació al canvi climàtic.
En marxa a aquesta hora una nova reunió entre sindicats i educació per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu.
La trobada es fa el dia abans d'una vaga convocada a tot Catalunya i just el dia que el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals per al curs vinent.
El jutge accepta ajornar la declaració de Zapatero pel cas Plus Ultra, que serà el 17 i 18 de juny.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pressiona el PNB per fer una moció de censura contra Pedro Sánchez i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
I que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summers School.
Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
I en esport, Janire Gallut ja és oficial. Alexia Putellas marxa del Barça.
La capitana blaugrana diu adeu al club després de 14 temporades i 38 títols. La migcampista de Mollet, que finalment no executa l'any de contracte opcional que li mancava, marxa per la porta gran. És la futbolista més llorejada del Barça, la segona màxima golejadora de tot el club i s'acomiada assolint el pòquer de títols en la seva darrera campanya després de conquerir la Champions dissabte passat. Pendents també del Badalona Women, que rep el Real Madrid des de les 7. Les badalonines de moment empaten a 0 al minut 32 de partit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. No han canviat gens ni mica les coses des de fa ja un parell o tres de dies i, per tant, la situació continua sent completament estancada, molt assolellada i de moltes hores de calor. De fet, avui no ha afluixat ni gota el mercuri i encara en aquests moments. L'ambient és molt càlid per les dates. Tornem a fregar, encara en aquesta hora, els 33-34 graus a les comarques de Ponent. Molta sensació de calor, ja diem, des de mig matí ja. Un sol com una picunadora. I aquestes temperatures elevades que també continuaran amb vista a demà i, de fet, els propers dies. Compte perquè demà dimecres encara farà més calor. Durant la tarda, a l'interior gironí, a l'Escomant i al prelitoral barceloní, fregarem els 35 graus i ja al matí despertarà molt suau. De núvols importants poquets i només durant la tarda alguna gotellada molt dispersa al Pirineu Lleidatà. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs millora i, a més, molt ràpidament la circulació en aquesta xarxa viària, també en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Ara, incidències que ens provoquin aturades, en principi, no n'hauríem de trobar. Per volum de trànsit, doncs encara destaquem retencions intermitents de 3-4 quilòmetres a l'autopista C58, entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes, sempre d'entrada a Barcelona, per tant, C58 encara amb volum de trànsit. I a l'extrem sud destaca l'autovia 2 Carregara, però de sortida de Barcelona, uns 3 quilòmetres entre Cornellà, Sant Joan d'Espí, com et deia, en Sant Martorell, això a l'autovia 2. Però vaja, ràpidament millora el trànsit, com et deia, en aquesta xarxa viària, ja sense grans incidències, sense grans problemes. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està oberta als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte.
Els ajuntaments poden presentar sol·licituds del 6 al 17 de juliol. Avui també l'executiu ha obert la convocatòria de 540 places a secretaris i interventors per als ajuntaments.
Una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. Mont Carvajal.
La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
I és que interventors i secretaris són especialment necessaris als pobles petits. Dos de cada tres no en disposen i la demarcació de Lleida és la més afectada en aquest sentit. Alguns alcaldes s'han mostrat prudents amb aquesta convocatòria perquè no tenen clar que serveixi per resoldre del tot el problema. Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
La notícia d'entrada no genera un respir per a alguns dels alcaldes de municipis com la Granja d'Escarp. Manel Soler, alcalde de Junts Impulsem, creu que no s'està focalitzant el problema.
Ara fan aquest anunci que sembla que tothom ens mira i ens diu que bé, no? Jo els dic que estem igual. No és qüestió de crear més places, sinó és qüestió de facilitar que hi hagi persones que facin la formació, aproven les oposicions i acaben omplint aquestes places. Porto amb 2 anys i mig 7 secretaris. Crec que no s'està focalitzant, realment no és el problema.
A la Noguera, la seva capital, Balaguer, ha millorat la situació. Al setembre passat no tenien ni tresorer ni interventor i a finals de mes va marxar el secretari. Fa uns mesos han cobert 2 de les places amb personal propi. Escoltem l'alcaldessa Lorena González Dios.
Sí que és veritat que va en detriment de personal propi que tenim de la casa, no? És a dir, nosaltres estem cobrint amb personal propi, però també és veritat que deixem de tenir, no? Doncs les places que tenen.
Si ens fixem en les funcions de cadascú, la secretària és la responsable de la gestió administrativa i legal de l'Ajuntament. L'interventor fa de controlar financer i el tresorer custodia i gestiona els fons municipals.
I encara en clau política, Junts per Catalunya i la CUP registraran una esmena a la totalitat als pressupostos del 2026.
La CUP ho justifica perquè diu no vol gestionar la resignació i des de Junts la presidenta de la formació al Parlament, Mònica Sales, assegura que són els pressupostos d'un govern en fallida.
Hem comprovat que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat als pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
Ara bé, no ha concretat si Junts durarà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries, atès que el partit està en plena anàlisi del document.
Notícies en xarxa. Sió Vespre.
En marxa a aquesta hora una nova reunió entre sindicats i educació per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Les converses se centren ara en els complements salarials.
La trobada es fa el dia abans d'una vaga convocada a tot Catalunya i just el dia que el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals per al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada.
En qualsevol cas, anem cap al Departament d'Educació per saber-ne l'última hora. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
Bona tarda. A peus minuts que els sindicats han tornat a entrar per reunir-se amb la consellera després de fer una pausa on ens han pogut explicar que el govern es mostra més obert i receptiu perquè avui sí que han pogut parlar dels punts que contemplen en la seva proposta. Ens han dit que preveuen aprovar que el complement específic s'escurci a 3 anys i no a 4, com es valorava anteriorment i s'havia acordat amb UGT i amb Comissions Obreres, i que també es considera la creació d'un complement nou que sigui lineal i que inclogui, per tant, tots els col·lectius de l'educació. Aquest complement comportaria un increment d'uns 35 euros mensuals i tot plegat amb això suposaria uns 330 euros més al mes en qüestió de 3 anys. Els sindicats també han fet una crida a la jornada de vaga de demà i protestes a tot Catalunya i als 6 dies de vagues territorials. Recordem també que, a més, avui els estudiants de secundària s'hi sumaven a l'onada de vagues per fer suport a l'escola pública.
Moltíssimes gràcies, Andrea. Efectivament, nova jornada de vaga avui per part de l'alumnat. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet una mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el seu suport al col·lectiu en el conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. Maite Polo.
Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
Exigim que les conselleries d'Educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
I primer dia de vaga també de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat vaga indefinida per reclamar millores en les condicions laborals i reestructurar els equips que en algunes ocasions denuncien els treballadors arriben a fer jornades partides d'11 hores.
La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja les condicions laborals a la plantilla. Les biblioteques s'han convertit en espais on també es donen conflictes de convivència.
Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades se'ns toca també doncs, assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos, faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques a Barcelona.
El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero el 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari, que dilluns es va aixecar parcialment.
Una petició que s'ha fet després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament any de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja havien avançat que, en cas d'ajornament, demanarien mesures cautelars com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant del jutjat.
Doncs el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el PNB per fer una moció de censura contra el president espanyol Pedro Sánchez. I ha instat els socis de l'executiu també a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
El jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president Pedro Sánchez, Begoña Gómez, per al 9 de juny i dona per conclosa la instrucció.
L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit que tant a Gómez com als altres dos acusats, la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar a la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia, y es, bueno, pues evidentemente el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En la plana policial, els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana, tot plegat en el marc d'un macrooperatiu policial contra el tràfic de drogues, iniciat a primera hora del matí a una dotzena de localitats gironines. També s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora, a Girona, i també altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és, almenys, en dos pisos del barri de Font de la Pòvora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pólvora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Saurrà, Quart i Sal.
Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra el van detenir la setmana passada per declarar davant la jutgessa. Va sortir en llibertat provisional després de pagar una fiança d'1 milió d'euros.
I en successos mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
Els fets van passar ahir a 8:45 a la localitat Baixa Empordanesa. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
En marxa a Granollers el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que se celebrarà fins divendres al Palau d'Esports del municipi. Durant 3 dies comptaran ponents de gran renom i centenars d'assistents vinguts de bona part del món. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
Els manifestants han entrat al Palau d'Esports de Granollers, convertit en Palau de Congressos per aquesta setmana, i una membre de la coordinadora educativa ha llegit un manifest dalt de l'escenari amb permís de l'organització. En el document, els mestres han posat veu a les seves reivindicacions davant de centenars d'assistents al Congrés Internacional i han criticat la despesa del Congrés Internacional de Ciutats Educadores. El 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores l'havien d'inaugurar l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell.
Acte d'inauguració, doncs, ajornat per aquesta manifestació. Més coses, la policia local de Palafolls ha posat en marxa un dispositiu especial de seguretat destinat a prevenir els actes incívics relacionats amb la tinença de gossos. Ràdio Palafolls, Melina Morilla.
La principal característica d'aquestes intervencions és que es realitzen mitjançant vigilàncies de paisà, una mesura que busca detectar conductes inapropiades que sovint s'eviten davant la presència d'agents uniformats. Aquestes patrulles específiques es planifiquen en funció de la disponibilitat de personal i s'han començat a aplicar aquestes últimes setmanes. L'objectiu és actuar de manera directa en aquells punts del municipi on s'ha un major índex d'incivisme relacionat amb els propietaris de gossos. N'ha donat més detalls Marta López, sergenta de la policia local de Palafolls.
Per prevenir els actes incívics dels propietaris dels gossos. De moment s'ha fet divendres, dissabte i diumenge. Estem fent planificacions específiques en aquest sentit.
Aquesta mesura forma part d'una estratègia més àmplia per garantir el manteniment de l'espai públic i la convivència ciutadana, posant el focus en aquelles zones on les queixes per comportaments incívics són molt més freqüents.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de Ràdio Cambrils, Ràdio Ràpita i Ràdio Seu.
Cambrils recuperarà la presència del sector agrícola a la 67a Fira Multisectorial que es durà a terme els dies 5, 6 i 7 de juny. A més, l'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, durant la presentació ha volgut destacar la seva maduresa.
Molt important la solidesa d'aquesta fira multisectorial, la referència al territori i la maduresa en arribar amb 67 edicions. Són poble i ciutat.
Una fira que avui en dia conviu amb les noves tecnologies i l'automoció.
L'Ajuntament de la Ràpita i l'empresa IFE van estrenar ahir dilluns un nou servei de transport urbà que passa de 2 a 11 parades. L'autobús farà un recorregut circular per connectar punts clau com el centre d'atenció primària, l'Institut dels Alfacs i les zones comercials. Un servei que funcionarà de dilluns a diumenge, de les 6 del matí a 8 del vespre i amb una freqüència aproximada de mitja hora. El vehicle està totalment adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i els horaris es poden consultar a la web ife.es.
El Consell del Pallars Jussà demana que l'Agència Catalana de Residus els compensi econòmicament per assumir les deixalles de tres comarques més, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. L'abocador que concentra la gestió d'escombraries de tota aquesta àrea és a Tremp i el gran volum que assumeix fa que estigui arribant al límit. Ramon Jordana, president del Consell.
I que anem omplint l'abocador, un abocador que té una vida limitada, que aviat se li acabe i que s'haurà d'invertir una altra vegada i que, evidentment, tot això repercuteix en la taxa.
Actualment l'agència ja prepara la construcció d'un centre de tractament al mateix recinte de Tremp amb un pressupost de 13 milions d'euros.
En cultura, més de 160 joves artistes dels 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School, BAS. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany, la mostra de treballs estarà oberta al públic de manera gratuïta dins del Festival Grec, David Navarro.
El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país, l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de dues setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat com la Fabra i Coats, el convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
Bona tarda, ja és oficial. Alexia Putellas marxa del Barça. La capitana blaugrana diu adeu al club després de 14 temporades i 38 títols. La migcampista de Mollet, que finalment no executa l'any de contracte opcional que li mancava, marxa per la porta gran. És la futbolista més llorejada del Barça, la segona màxima golejadora de tot el club i s'acomiada assolint el pòquer de títols en la seva darrera campanya després de conquerir la Champions dissabte passat. Pendents també del Badalona Women, que rep el Real Madrid des de les 7. Les badalonines, de moment, empaten a 0 al descans. I a la primera masculina, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat que continuarà sent l'entrenador del projecte amb contracte en vigor fins al 2027, després d'assolir la permanència. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau.
Él sabe que la confianza era absoluta, es verdad, y tengo que decir que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día, en estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
I avui es disputen el tercer i definitiu partit de les tres eliminatòries dels quarts de final de l'hoquei Lliga Masculina, que queden per decidir a partir de 8:45, Calafell-Reus, Igualada-Voltregà i Barça-Noia. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
El Noia Freixenet es juga avui al Palau Blaugrana a partir de 8:45 del vespre a la classificació a les semifinals de l'hoquei Lliga en el tercer i definitiu partit contra el Barça. Després d'empatar l'eliminatòria amb una contundent victòria a l'Ateneu per 6-3, l'equip que vista buscarà sorprendre el vigent campió en una pista sempre exigent. El Noia arriba al duel amb confiança després de recuperar la seva millor versió davant l'afició i amb l'ambició de continuar vius en la lluita pel títol. Carlos Cortijo és l'entrenador del Noia Freixenet.
Des d'aquí sí me gustaría hacer un llamamiento a la afición. Antes he dicho en la despedida que me recordaba el desplazamiento a Matosinhos. No sé si podremos llegar a este nivel de euforia o necesitamos a toda la afición. I per què no soñar? Perquè no soñar, estamos en disposició de poder hacer algo grande.
Per la seva banda, el Barça intentarà fer valer el factor pista en una nit també marcada pels actes de comiat de Pablo Álvarez i Sergi Fernández.
I de l'Igualada-Voltregà i el Barça-Noia en sortirà una sèrie de semifinals, mentre que el Liceo ja semis espera rival del cara a cara que viuran el Calafell i el Reus. I la Supercopa de Bàsquet 2026 es jugarà a Badalona. Serà el 19 i 20 de setembre en el primer títol, volíem dir, del nou curs, amb la penya com a anfitriona. Una penya que a partir de les 8 juga la mitja part del partit que tenia pendent contra l'Unicaja de la jornada 29 i que es va aturar al descans per problemes al marcador. La penya que guanyava la mitja part 53-33 buscarà mantenir aquest triomf momentani per sumar la cinquena victòria consecutiva i posar pressió a un València que ocupa el cinquè lloc a la classificació. I la jugadora argentina, Juana Camilion, de 27 anys, es converteix en una de les cares noves del nou Espart Girona. L'ex d'Estudiantes, entre d'altres, arriba a Fontejau per les properes dues temporades després de 3 anys de creixement al conjunt madrileny.
Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Vengo del barro ajeno, de la sospecha y de la distancia. Llego desconfiando de las promesas de otro querer. Vengo de larga herencia, de quitar pesos de la balanza y de alguna mochila que se ha quedado por deshacer. Y dime qué tengo que ver yo con este fuego que gira a mi alrededor. Y no lo quiero, es el instinto animal, puro veneno que nos ha vuelto a engañar, sufriendo hasta el amanecer. Si tú no quieres, yo no quiero, sé por qué. acabamos el jaleo. Vengo desencajado de ser contrario y de romper moldes. Llego desextasiado para abordar la segunda edad. Vengo de la suplencia de figurante de rey consorte. Mire por donde mire, no veo pista pa' despegar. Y dime qué tengo que ver yo con este fuego que gira a mi alrededor. Y no lo quiero, es el instinto animal, puro veneno que nos ha vuelto a engañar. Sufriendo hasta el amanecer. Camina, haz de la vida una senda sencilla, que la impaciencia no te desborde y una sonrisa como pasaporte. Regálate un nuevo punto de vista, más de persona y menos de artista. Bájale el tono a tus pretensiones, depréndete del sufrir por errores.
Xarxa.